quan surt la veu i que li fa com una senya per dir que no el vegin. Bueno, jo crec que ell és molt reconeixible, Alves és un personatge públic, per tant és igual si el veu sortir com no el veu sortir, sap perfectament qui li ha fet, no? Si el que vol és denunciar aquests fets, aquesta noia, és igual si el veu sortir o el veu pujar, noia... sap molt bé qui, no? Qui li ha ocasionat aquest.
També demostra des del primer moment molta, vull dir, a part de l'afectació, no, del xoc, molta por que surti el seu nom. I això és el motiu que la porta al principi a no voler denunciar, a no voler anar a l'hospital clínic, que l'han de convèncer les amigues, el personal de Sutton, els Mossos, i quan va el metge del clínic, que va declarar ahir, explica que quan li fan l'exploració, la noia diu, no els hi diu qui és, els hi diu, parla portuguès i és famós, però en aquell moment és que no vol, perquè ja és conscient de la que se li pot venir a sobre si això acaba transcendint, no?
Va en contra una mica del que diu la defensa, no? Bueno, el que deies de que es pot estar tot prem... bueno, que sobre la marxa van dir, doncs ara hem vist l'oportunitat, no? Home, si ella, no, si ella, al contrari, no intenta, no... precisament jo crec que va, és l'argument contrari a que han vist l'oportunitat, no? Si més no, jo ho entenc així,
sí, sí.
Bueno, escolta'm, són les 10 tocades, les 10 i un minut, què, Tian? Ara parlarem d'aquí uns moments, si em permets, Tian. D'aquí uns moments parlarem de... Si et fes la pregunta i mentre te la respon. D'aquí uns moments parlarem de la tracturada d'ahir. Un dels... Jo crec que el que més han repetit tots els pagesos, tots, és el tema de la burocràcia. La burocràcia és una paraula que a tots ens afecta, però amb ells encara més, perquè sí que és... I ho parlarem, i després també parlarem d'un cas del contenidor d'autèntica burocràcia impresentable, però absolutament impresentable. Però parlarem d'aquí uns moments. El tema que acabem...
no, només dic que és un luxe poder escoltar el Benet.
Sí, senyor.
També.
Moltes gràcies.
I després tinc una pregunta que és... un any és... poc temps, molt temps o normal per fer un judici?
Bona pregunta, també.
Mena.
És ràpid. La majoria de vegades ens n'anem a més d'un any per arribar a judici. També és veritat que, bé, la investigació va ser molt ràpida, es va activar tot molt ràpid, i de fet quan Alves declara i entra a la presó, el gruix, el més important de la investigació, n'hi ha hagut més de passos, però el gruix ja l'havien fet els Mossos, i per tant, doncs, això ha ajudat. I també és veritat que no podem deixar de pensar que hi ha hagut també ganes de que anés molt ràpid, perquè no és normal que, per exemple, que hi hagi judicis a la tarda a l'Audiència de Barcelona, i en canvi aquest s'ha programat...
Quan dius ganes, per part de qui?
Bueno, una mica de tothom. S'ha tancat
per l'impacte mediàtic que representa, no?
És veritat que quan hi ha un pres preventiu tot ha d'anar més ràpid, perquè representa que hi ha una persona que se li estan... se li poden vulnerar els drets, en cas que siguin...
Sí, però si no es diu Alves, no sé si corren tant.
Sí, bueno, si no es diu Alves... Hi ha unes carpetes, Albert, que posa causa compreso.
Sí, que la causa compreso, però hi ha causes compreso, hi ha moltes causes compreso, i els judicis no es fan a la tarda, normalment.
Jo crec que tens raó quan diu que totes les parts estaven interessades, perquè si no hi ha estratègies de dilació...
De fet, fins i tot, la defensa no va recórrer a l'auto de processament per fer més ràpid... Vull dir que això també ha ajudat a accelerar-ho, el fet de que les parts s'hi han posat bé.
Benet, i una última pregunta. En el cas dels vídeos que va, suposadament, fer públics la mare de l'Alves, respecte a la identitat de la noia, aquí hi ha un curs de la Fiscalia en marxa, no?
Sí.
Hi ha una investigació. Això com pot acabar i quan podem saber alguna cosa d'això? Com ho veus?
Bueno, això pot ser més llarg en el sentit que la causa s'acaba d'obrir, això diguem-ne que és paral·lel, és una causa diferent a la que s'acaba de jutjar, la porta un jutjat de Barcelona, no recordo quin, però gairebé tots tenen una acumulació de feina al jutjat de Barcelona bastant ingent, i... És una causa sense pres que anirà fent els seus passos, però no té per què ser extremadament ràpid. També és veritat que no és molt complicada. Això serà una causa que s'investigui per revelació de secrets i per un delicte contra la intimitat de la noia, i veurem doncs, quines conseqüències pot tenir per la mare d'Alves.
Per la mare?
Sí, en aquest cas, ell no...
Es pot arribar a intuir la mà de la defensa, evidentment,
Sí. De fet, no sé si està gaire contenta la defensa amb que la mare filtri això, perquè, pel que sabem, tots hem parlat de que hi ha hagut converses per un possible acord abans d'aquest judici, que no era descartable, i que ja hi havia dificultats perquè uns volien una cosa, els altres volien una altra, i que el fet de que l'entorn d'Alves filtrés aquests vídeos de, amb imatges de la noia, diguem-ne que no va ajudar, sinó tot el contrari.
I en un any canvis d'advocat, també, no?
Sí.
El canvi d'advocat respecte a la fe.
Per cert, i... no és que sigui, és, permeteu un punt d'ironia, eh? Diu que va beure Alves dues ampolles de vi, ell sol.
Ell sol, sí.
Whisky japonès i gin tònics.
Déu-n'hi-do.
Tenia un bon sac.
Sí, no l'ha dit. Sí, sí.
Des del migdia.
Des del migdia.
Perquè tot això comença no amb un dinar, no amb un sopar. Amb un dinar de... Digues?
Són dies de Nadal, oi?
És el 30 de desembre.
El 30 de desembre.
És el 30 de desembre.
El 30 de desembre, sí.
Que se'n va dinar amb uns amics i amb un d'aquests amics... acaba,
continuen.
Continuen i acaben anant a sotar a la matinada.
Whisky japonès i gin tònics. Whisky japonès que no és barat.
No.
Si pots trobar whisky japonès, evidentment, de 30 euros, d'ampolles de 30 euros, que evidentment has d'anar amb una caixa d'Almax per després i abans amb una caixa d'Omeprazol de 20 euros, però és que n'hi ha, la mitjana són 500, 600 i tira cap amunt, que fins i tot hi ha whiskies... T'avorrim? I euros. Doncs això, en fi.
No, no, ahir van dir el preu de l'ampolla que es va... Ara no sé si van dir 250 euros, l'ampolla o la copa.
No, bueno, pots, depèn d'on fotis, et fots, una segons a quin lloc vaig, 250 euros, qualsevol copa fins i tot és barato. Ja, ja,
a mi no em
ja
passa això, eh?
A mi tampoc.
No, perquè el Benet va... Pobre de por. Són les 10 i 6. Gràcies, Benet. Escolta, tens un altre judici ara? Per judicis no serà. Què tenim ara?
Bé, ara teníem el de Josep Lluís Alai, que s'ha ajornat.
Sí, perquè va tenir una...
Perquè va tenir un...
Un nerviosisme, efectivament.
I ara, el següent gran, no té res a veure amb tot això, crec que és el de Josep Maria Jové i Lluís Salvador per tema ja de l'1 d'octubre del procés del TCJ.
10 d'abril?
Abril o maig, sí. Ara no ho recordo exactament.
Que no s'ajornarà malgrat la llei d'amnistia.
No.
De moment està programat.
I el pescarem.
És que de fet, hi havia qui deia que si s'hagués aprovat en el seu moment, sí que s'haguessin lliurat, no, d'aquest judici?
Tot això també, després ho han d'agafar els jutges i han de dir, bueno, aquesta llei ja està aprovada, no està aprovada, o faig el judici i després veig si ho aplico, és a dir, que... fins, diguem-ne, pas a pas, perquè fer prediccions, si fer prediccions en algun judici ja és complicat, en tots els temes del procés hem vist que la previsibilitat és quelcom inaudit.
I una cosa que passarà és que cada jutjat un món, és a dir, hi ha un jutge de Girona que una causa que s'havia de jutjar l'ha deixat ajornada i dient, m'espero.
Sí, però altres no.
I altres no,
per casos molt similars.
És tot molt desigual i serà molt, molt complex.
Per això ho deia, perquè...
Que cada món...
Sí, que els estan ajornant.
En fi, són les 10 i 8 minuts. Gràcies, amic Benet.
A vosaltres.
Benet, amigo, aquí al Món RAC1, d'aquí uns moments parlem de la tracturada.
RAC1. Hi ha una asseguradora mèdica creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
A Duin volem que et sentis bé per dins i per fora. Per això, t'oferim 8 clubs de fitness a la província de Barcelona amb piscina i pàdel, junt amb un equipament de qualitat. També et convidem que participis en les nostres activitats dirigides com cycling, pilates, zumba i molt més. Aquest és el teu any. Apunta't a duinclub.com i viu una experiència única.
La Calòrica torna als escenaris amb l'èxit Fairfly, una comèdia corrosiva sobre els nous emprenedors i els somnis de triomf empresarial. Una crítica al vertiginós i precari món laboral. Aquest febrer, La Calòrica a l'Espai Texas. Venda d'entrades a espaitexas.cat.
Polestar. Tot va començar amb una idea. Una idea amb vista al futur. I amb aquesta idea, continuem. El Polestar 3, el SUV de l'era elèctrica, s'uneix al Polestar 2. Descobreix la nostra gamma a l'Espai de Barcelona. Rosselló 214, polestar.com.
Andrea Bocelli, després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, anuncia una segona data, 30 d'abril, Palau Sant Jordi. Entrades a andreabocelli.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
La FACT.
Factoria Cultural de Terrassa presenta el 17 i 18 de febrer el Ballet Nacional d'Espanya amb el programa Generaciones, una mirada renovada del flamenc i la dansa espanyola a través de tres generacions de creadors.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de La Fact. Entrades a lafactcultural.cat.
El per què de tot plegat.
Són les 10 i 10. Hi ha hagut manifestació, una manifestació llarga, una manifestació que ahir es va donar tota la... En fi, va portar un fotimer milers de tractors fins a la ciutat de Barcelona amb una certa... amb un cert sentit moltes vegades del paternalisme de la ciutat, saps?
Allò... folclorisme, sí,
sí. Folclorisme.
Romanticisme estrany.
Sí, allò de sempre anar amb el petit i llavors veure el camp com el, de menor, saps? Avui els vull fer una cosa que molta gent s'ho ha pres com si fos que era tot ironia era, que era aquesta sensació de Can Fanga i el pixapí de torn que veu que li arriben uns tractors. I que maco que vinguin els tractors. I tothom aplaudeix els tractors com aplaudíem a les 8 del vespre amb els sanitaris.
Sanitaris, sí.
Sí, sí. I evidentment demà, avui ens n'oblidem ja.
Hi ha una gran hipocresia des de ciutat.
Home!
Eh? Molta, molta. Perquè a més nosaltres els problemes de la gent de ciutat, jo tinc bueno, familiars de segona, de família política, diguem-ne, que abans eren pagesos, però des de ciutat es veuen les coses molt diferents. Aquí ens preocupem pel preu del que ens costa l'oli, no? per si doncs això, per si ens puja la factura o no ens puja la factura, i només ens en recordem del camp quan plou, o quan no plou, per dir-ho d'alguna manera. Llavors sí que hi ha una gran hipocresia.
No,
ahir estaven tots solidaritzant-se amb els tractors i avui està tothom queixant-se perquè els tractors estan col·lapsant la Gran Via i la gent no té mobilitat. Llavors, a partir d'aquí, em penso que hauríem de fer una reflexió, tots plegats.
Sí. Sí. Com veiem... Només una cosa, és a dir, se'n recordem d'aquesta forma bucòlica amb la que ens recordàvem ahir, veient els tractors a la Diagonal. És a dir, què és per nosaltres el camp? És aquell lloc bucòlic on ens podem relaxar i aleshores hi anem i és tot molt maco, etc, etc. No és una àrea de treball. Pels pagesos és una àrea de treball. El camp és allò que treballen, no? I aleshores jo crec que ahir vam veure una reacció per part de la ciutadania que té a veure amb aquest lloc de relax, el camp, o que maco, que bucòlic, etc, etc. Sense parar-se a pensar, una, què estaven reivindicant. I després les contradiccions que tenim tant nosaltres, consumidors, ciutadans, com els mateixos pagesos en algunes de les reivindicacions que fan. Perquè no sé si ens vam parar a pensar en aquestes fotografies a la Diagonal què és exactament el que estava reivindicant aquesta gent, a banda de tenir molt clar que s'estava cometent una injustícia, però no sé si s'hauria de definir quina és aquesta injustícia.
Estic convençut que si tu preguntes la majoria de gent que estava ahir per Barcelona aplaudint els tractors, per què... perquè hi havia la vaga i perquè hi havia la protesta i no t'ho sabria dir. O sigui, haguessin escoltat la ràdio dirien quatre punts com la gran majoria, però la realitat és una molt diferent, esclar. És una molt diferent. Però bueno, d'aquí us... Mira, les portes de la... Deixa'm dir que m'envia l'Albert Sort que anem al Parlament perquè primer les portes on ens deia abans que hi havia molts tractors, una cinquantena de tractors encara, al Parlament de Catalunya, al Parc de la Ciutadella, allà hi tenim el Josep Ferrer. Josep, alguna novetat?
Sí, Jordi, bon dia. Doncs que fa uns minuts han entrat 6 pagesos, 3 de la comarca del Bages i 3 de la comarca del Berguedà, per reunir-se amb la presidenta del Parlament, Anna R., i doncs, fer entrega del manifest i expressar les seves inquietuds. Val a dir que fora del Parlament diferents diputats de diferents partits polítics doncs, han escoltat també les reivindicacions, han fet com una mena de masterclass perquè els pagesos han explicat totes les seves reivindicacions i els diputats anaven escoltant i han dit que doncs, intentaran a partir d'ara fer tot el possible per ajudar-los. I deixa'm dir, Jordi, si em permets, una reflexió amb això que comentari que estaves fent. Jo ahir, com saps, vaig baixar amb una columna, venia des del Berguedà, des del Bages, i també aquesta sensació que tu deies, Jordi, de quan anaves entrant a Balona, gent aplaudint amb senyeres i tal, també la vaig tenir, això que deies tu, no? També pensava en els pagesos, i ahir parlant amb ells, estaven emocionats per aquesta rebuda, i els veies que estaven molt emocionats, alguns fins i tot plorant de la rebuda que havien tingut aquí a Barcelona.
Que està molt bé, repeteixo, perquè és allò de dir, hòstia, estem amb vosaltres, sí, estem amb vosaltres, però moltes vegades la gent té aquesta mena d'element folclòric hipòcrita d'aplaudir tot això, perquè mira, perquè sou els febles i tal, i no tenen ni idea d'exactament el que està passant. I poso com a exemple el que va passar a les 8 del vespre, la gent aplaudint als sanitaris i a les infermeres per allò del coronavirus i tot plegat, i ens hem oblidat perquè és l'any que hi ha hagut més agressions a les infermeres dels últims 5 anys, amb la qual cosa vol dir que vam aplaudir molt per després cascar-les. És que és així de bèstia, o sigui, agredir-les físicament, com és el cas del que ens ocupa. A un quart d'11 del matí això passa a l'exterior, però a l'interior del Parlament de Catalunya, que hi tenim la Sílvia Solanes, allà han preguntat pel tema el conseller David Mascort, no? Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. Sí, si vols, abans d'explicar-te el que ha contestat el conseller David Mascort, t'explico que els pagesos acaben d'entrar a la sala d'audiències d'aquí al Parlament, ja estan instal·lats per rebre la presidenta, que d'un moment a l'altre sortirà de dins del ple per venir-los a rebre. Ara ja està esperant en aquesta sala també la vicepresidenta primera, Alba Vergés, de l'Esquerra Republicana, i estan tots aquests sis representants dels pagesos, estan aquí asseguts, esperant per rebre i intercanviant les paraules amb la presidenta. A fora hi ha representants de pràcticament tots els grups polítics i després baixaran a una sala més gran del Parlament perquè els pagesos puguin parlar amb representants de tots els polítics. Això, com dic, està passant ara mateix al despatx d'audiència i hi ha molta expectació a l'espera d'això, que la presidenta surti de l'hemicicle per venir-los a rebre. Serà una reunió porta tancada, tot i que ara s'està fent això que diem el MUT, que és que els periodistes poden fer fotografies d'aquesta instal·lació de les persones aquí abans de la reunió. Com deies, al Parlament sí que hi ha hagut una pregunta per part d'Esquerra Republicana mateix al conseller Mascort, i el conseller Mascort el que ha fet una reflexió dient que les dues demandes principals que fan el sector és traslladar aquest increment de costos al preu final i la burocràcia. Ell ha dit que tenen poc marge per assegurar la viabilitat econòmica, però sí el que poden fer és posar transparència amb la publicació d'estudis de costos. Ara bé, no ha estalviat crítiques a Junts i al PSC per com s'estan comportant a les votacions a Europa.
Un dels components principals dels preus és la competència deslleial de productes d'altres països amb els quals té acord la Unió. Hem de votar sempre d'acord amb allò que diem. Per exemple, ahir es va votar una esmena per suprimir tots els acords amb països tercers i el nostre partit una vegada més hi va votar a favor. La resta de partits que estan aquí, només els dels comuns, hi va votar a favor.
La diputada que feia la pregunta era Alba Camp, d'Esquerra, també, que encara ha sigut més beligerant contra Junts, i els ha dit que han ostentat 30 dels 40 anys, dels últims 40 anys, la responsabilitat a la Generalitat, i que alguna responsabilitat també hi han de tenir, que no vagin ara de salvadors.
Molt bé. Moltes gràcies, Sílvia. Que vagi bé. Fins ara.
Fins ara.
Fins ara, Sílvia Solanes del Parlament. Bueno, del que va passar ahir, David Fernández, què n'has de dir de tot el que va passar, d'aquesta manifestació i d'aquesta sensació una vegada més de que tenim el camp molt abandonat des de la ciutat?
Jo diria moltes coses. La primera, per començar, per les contradiccions, que em sembla, bueno, primer el mercat europeu també, que hi ha una onada europea de protestes pageses i agràries,
sí,
que a més i el focus està amb l'agenda verda, no? I em sembla que els primers interessats, no?, en polítiques ecològiques que preservin la biodiversitat és la pròpia pagesia. Vull dir que em sembla que cindir, confrontar, em sembla és un sense sentit. I l'altre també, que és veritat, que el sector primari a Catalunya els darrers 40 anys, amb l'estimat Pep Riera, anem a dir-ho així, fundador de la Unió de Pagesos, crec que tenen tota la raó del món, o sigui que jo la complicitat no cínica, la solidaritat, l'entenc que perfectament, amb un tema com tots, on hi ha moltes complexitats, vull dir, hi ha molta pagesia, no? Molt distintes, però jo crec que el primer que podem fer, i ho dic en primera del plural, hi ha moltíssima gent en aquesta ciutat que ja hi ha cooperatives de consum que connecten directament amb la pagesia, amb el Baix Llobregat, amb el Penedès, i que la cistella que t'arriba a casa trenca tota la cadena perversa de la intermediació. O sigui, jo des que era jove, ja me'n recordo la catedral, no?, la Unió de Pagesos tirant les prunes dient, això m'ho paguen a 0,20 i tu compres a 3,40 la boqueria, diu, què passa aquí al mig, no? Sí. Aleshores, clar, fer un model integral de país jo crec que és primordial, i em sembla que el lema que tenien del que la nostra fi és la vostra fam és així. Vull dir, parlar també de sobirania alimentària, que és un concepte que fa molts anys que es desplega sobre el futur dels aliments, que podríem parlar de moltes coses, de malbaratament, no?, de mala alimentació, però aquesta potència jo crec de que connecta el camp i la ciutat a través d'aquestes experiències, poden haver-hi altres, o de mercats municipals locals, que també alguns municipis els estan recuperant, són fonamentals. El Gustavo Duc, que treballa molt, és el director de la revista Sobirania Alimentària, deia, és que pràcticament la pagesia, ja que parlaves d'infermeres, hauria de ser com un sector públic, no? Com les infermeres o com els mestres, perquè són fonamentals per la nostra vida, per la nostra vida en comú. I també una reflexió: si les infermeres estan protestant, si l'educació està protestant, si la pagesia està protestant, si el moviment de l'habitatge està protestant, crec que tenim un model econòmic caduc, no? O com deia avui, si no m'equivoco, la Lola García de La Vanguardia, davant una globalització despietada. La paraula no és meva, és de la Lola García, i crec que té un valor afegit. I ara el que falta veure és les paraules i els fets, és a dir, les demandes concretes que tenen, que en són moltes, no? Doncs mirar-ho, i també un model agroindustrial que també amenaça a la pagesia. I també la política agrària comuna, ho diré un sol cop, perquè sempre em va quedar molt marcat. Estàvem a l'Autònoma en classe amb l'Arcadi Oliveres i va dir: quina és la pagesa més subvencionada de l'estat espanyol per la política agrària comuna? La duquesa de Alba. Sí. Milionades per terres ermes, quan hi havia les polèmiques del li cultivat i no recollit. I clar, i pensar que la PAC és un terç del pressupost de la Unió Europea, no? Però sense pagesia no hi ha futur.
Susana.
A veure, aquí és una mica plena solidaritat amb el camp, i després també vull dir que és un sector que o bé l'hem idealitzat o bé l'hem demonitzat, o som molt bons o som molt dolents. I des de ciutat, com deia abans, tenim una visió molt, molt sesgada de realment dels seus problemes. Allò simplificant-ho molt i fent servir aquesta ironia, doncs hem portat els fills a veure vaques perquè vegin que és una vaca i que no és només allò que va a dins d'una safata envoltada amb un plàstic que compren, que acaba allà al supermercat, no? Sí que és veritat també que em penso que hi ha una sensació que l'administració no ajuda. És la idea aquesta de que regular i no resoldre. Doncs això és plenament així, i més aquest excés de paperassa que diuen els pagesos que hem de fer un cop acaben aquestes jornades, que segurament no les voldríem cap dels que estem aquí, perquè són duríssimes, i aquí part d'aquesta idealització que tenim i que també ens haurien de fer costat. I deia que el govern arriba tard perquè porto un any i mig de legislatura i tenim fet un llistat així ràpid: preu de la llet, ajut a les gelades, arriben tard Filomena, ajut per la sequera, la plaga de conills, la vaga de caçadors, els robatoris de garrofes, i podríem seguir, o sigui, no tot ha de venir de Madrid. Per tant, aquí el Mascort té un problema. Bueno, en té molts, en aquest moment en té un problema molt gros, que és la sequera, i ara té aquest segon problema, que és el sector agrari. I després hi ha una última reflexió. A mi em sembla que el fet aquest d'identificar el sector agrari amb Vox, tot i que Vox en vol treure profit, és un mal favor que els hi faríem als pagesos. Em penso que aquí això no va d'ideologia, sinó que va d'una reivindicació laboral i fins i tot una reivindicació de sector i de país. I veurem on acaba això, perquè avui, quan els tractors se'n retirin i se'n tornin tots a treballar, després a veure com acaba i quin seguiment té, perquè en calent i la pena del telediario, no? En calent la cosa sí que els polítics es mouen i bones paraules, i ara us rebem i copets a l'esquena, però després a veure què.
Joan.
Aviam, jo en la línia del que el David, és un tema molt complex, i jo vaig veure unes quantes contradiccions. La primera, la dels ciutadans en aquesta rebuda folklòrica als pagesos, però també en els pagesos quan han posat les mesures per la lluita contra el canvi climàtic en el centre de la protesta, quan precisament les mesures contra el canvi climàtic, si alguna cosa han de fer, és afavorir la pagesia en la mesura que afavorirà la biodiversitat i, per tant, que ells puguin continuar treballant. Som víctimes de la globalització, en la línia del que apunta avui la García, com ho va ser el sector del tèxtil a Catalunya, com ho ha estat el sector de la metal·lúrgia al nord d'Espanya, i en aquesta globalització despietada el que sabem és que sí, s'han globalitzat els desitjos, és a dir, el consum, però no els drets. I per tant, com que no s'hi han globalitzat els drets, ha estat en totes les disciplines que això ha passat. És a dir, no som més víctimes que altres sectors. Amb una diferència, és un sector prioritari en la mesura que són els jardiners del nostre territori. Són els que preserven el nostre territori. Per això la Unió Europea destina molts més fons a l'agricultura que no pas a la indústria o a altres sectors. I en aquest sentit, i en la línia del que apuntava el David, a mi el que m'estranya d'aquestes mobilitzacions, que poden tenir tot el suport que vulguin, és que posin en el focus aquells que més subvencions els donen, que més diners els donen, i no hagin posat en el focus la cadena de distribució, que és qui els explota. I probablement això passa perquè una part de la pagesia, que és tan diversa com la ciutadania, perquè no és el mateix un latifundi com un minifundi, és qui ha portat la veu cantant, sobretot a Espanya, que són els latifundistes, que són còmplices de les grans cadenes de distribució i han volgut fer una campanya política amb aquesta història. I aquí també hi ha hagut els partits fonamentalment de dretes, en la línia del que s'apuntava des del Parlament de Catalunya, de que mentre s'està dient que si Europa no dona suport als pagesos, després votem al Parlament Europeu a favor d'uns acords que van en contra dels pagesos i que van a favor d'aquesta globalització que no equipara la competència lleial entre els agricultors. Clar, tot això ho complica moltíssim, perquè crec que el debat és de fons. I ahir, en aquesta ràdio, el Pep Riera apuntava cap a on podria anar el debat. No és una qüestió de política agrícola, és una qüestió de política alimentària. Aviam. Si posem en el focus la política alimentària, serà molt més fàcil que tots siguem còmplices i que entenguem el que està passant en aquest element també de la globalització.
Conxi?
Bé, jo prefereixo agafar les paraules de la Susana, perquè crec que és un mal favor el que estàs fent, Joan, intentant polititzar i ideologitzar aquest debat. No, jo crec que això no va d'ideologia, va d'un sector, crec que importantíssim per al desenvolupament de la vida de qualsevol de nosaltres en relació al tema de la cadena alimentària. Jo comparteixo les seves reivindicacions i les seves preocupacions a nivell global. Bueno, penso que el tema de la burocràcia és una reivindicació de molts sectors, no només de l'agricultura. El que passa que en el seu cas jo crec que encara es fa més farragós tot el que han de fer cada dia, no? En relació allò a les seves plantacions, als seus conreus, i una burocràcia que des d'aquí del govern de Catalunya doncs també es pot simplificar. La simplificació administrativa la pot dur a terme totes les administracions, i en aquest cas l'administració catalana, la Generalitat també, i la Susana ho deia, les subvencions i les ajudes arriben tardíssim i més en aquest sector, no? I per tant això els perjudica i els afadia, i tenen, doncs, ho aguanten un pes econòmic que molts agricultors, molts pagesos no es poden permetre, no? Efectivament, la política agrària és una política que ve d'Europa, no? Jo crec que és una de les que tots fa temps, ara possiblement hi hagi més temes o més polítiques que depenguin ja en gran majoria d'Europa, però la que sempre ha sigut així, o almenys jo recordo, ha sigut la política agrària, no? Per tant, quan un país negocia la PAC per al seu sector agrari, doncs s'hi ha de deixar tots els esforços que facin falta, perquè els agricultors depenen en una gran majoria de la negociació que faci el govern de torn del seu país amb Europa, no? I per tant jo entenc que aquesta també sigui o hagi de ser una de les reivindicacions que facin. Jo sí que és veritat que ells fiquen les mesures contra el canvi climàtic en el centre de les seves protestes, i està molt bé, de veritat, dir des d'aquí que, home, doncs, això els ajudarà a la biodiversitat. Sí, està molt bé, aquesta segurament és l'argument que nosaltres des de fora podem veure, però quan tu ets el sector implicat, tu saps quin perjudici et causen certes mesures o certes polítiques que es prenen, possiblement sense haver tingut en compte l'afectació que tindria en aquest sector. Per tant, al final és un tema d'equilibri. S'han d'intentar dur a terme mesures o dur a terme desenvolupar polítiques públiques per beneficiar a un sector sense perjudicar el del costat, no? I per tant, bueno, això és la feina del govern, no? Dels governs que hi ha a cada administració, i que els hi toca lidiar amb el dia a dia en aquest sentit. I pel que fa a la rebuda folklòrica, que efectivament jo també penso que hi ha molta gent que no sap el que és o la feina, no?, primordial que fan els agricultors, jo aquí preferiria, i jo intento fer-ho, i els mercats municipals són part fonamental per fer el que diré ara. Més que aplaudir-los, fer-s'hi fotos o abraçar-los, l'important seria que cadascun de nosaltres pensés en què podem ajudar. nosaltres també a aquest sector, no? I segurament, doncs, comprar producte d'aquí, de quilòmetre zero, que en diuen, no?, que és el producte de proximitat, que a través dels mercats municipals, que jo penso que són molt importants aquí als pobles i ciutats de Catalunya, doncs pots, no?, contribuir, perquè al final, quan tu vas a comprar fruita o verdura, bon, o cereals, m'agradaria saber quin és el percentatge de gent que sap si aquella fruita o aquella verdura que compra ve de Marroc, ve de l'altra punta de món, o realment doncs està conreada al costat de casa.
Aviam, un moment, David Fernández, digui.
Jo dues coses que crec que entre el que diu la Concepció i el que diu el Joan, hi ha tota la complexitat, és a dir, la pagesia, que és una cosa, i l'empresa agroindustrial, que és una altra. Exacte. Són coses distintes i hem de baixar. Jo recomano un documental preciós del 19 de la Clara Barbau que es diu El cos de la fruita, abans del Carràs, no?, que explicava la situació dramàtica dels temporers a les terres de Lleida, com convivien amb una petita pagesia al límit de la supervivència, que és el que explica, el Carràs. Si avui anéssim les càmeres als hivernacles de Huelva, a les dones, no?, hi ha una història, no?, o sigui, quan van començar els hivernacles fa el 88, els treballadors eren població andalusa, que treballaven, que tenien feina, va haver-hi com una febrada, no?, i van començar a haver-hi molts accidents de cotxe de gent jove que moria perquè era diner ràpid, no?, i vida ràpida. Tot això s'ha substituït ara. La Yayo Herrero, que és enginyera agrònoma, explica perfectament com busquen dones marroquines que vinguin i que tinguin fills menors de 14 anys en les condicions, perquè saben que tornaran, si tens un fill menor, a cuidar-lo, i les condicions són d'autèntica explotació laboral i autèntica vergonya.
I els problemes que han posat les inspeccions.
I això passa. A Lleida, cada estiu, tenim la campanya Fruit en Justícia Social. Tenim un problema amb els albergs, que són polítiques públiques, que cada any, no?, sobre aquesta situació. Hi ha un llibre que jo recomano, que és preciós, però que és una autèntica meravella per explicar-ho. I, a més, ell és de Saidí, no?, que és del Francesc Sarès, que és la pell de la frontera. Té molts anys, però explica com ningú aquests dos límits, aquestes contradiccions. I l'altre, quan deies lo de la vessant, clar, són els jardiners de la biodiversitat, és que són ells, vull dir que són els primers interessats des d'un punt de vista...
Sí, però sí, hi ha mesures que els han perjudicat, jo no t'he dit que...
El monocultiu és un desastre, en tot, en la vida, en la lluita, en la política i en la pagesia especialment.
Al final s'han de prendre les mesures, jo hi estic d'acord, però tu has d'analitzar quina afectació tindrà en un sector que possiblement no estigui previst per ell, llavors s'ha de buscar aquest equilibri. Si jo estic d'acord que s'han de fer totes, però ho has de fer...
Permeteu-me, no li vull donar un titular, un titular al Tian, però la indústria porcina en aquest país té una toxicitat molt elevada sobre les aigües i amb
els purins.
I ara són 8 milions de porcs.
Però no hem de prohibir les granges.
Bueno, però les macrogranges són un debat.
No hem de prohibir les granges, tampoc. Però s'ha de buscar l'equilibri, David.
De model agroalimentari. De model de defensa de la pagesia, perquè les macrogranges, ja dic jo, que no és pagesia. És una altra cosa. Entre molts, com tot passa en la globalització despietada, la inversió brutal que hi ha de fons d'inversió en la compra de terres a Europa i en la inversió en grans. Per què? Perquè tenen una rendibilitat altíssima, perquè l'especulació sobre els aliments és brutal. I aquí sí que no entra el pagès o la pagesa o les ramaderes del Berguedà. Qui entra són les polítiques públiques, no?, davant una globalització que té molt més poder que qualsevol estat en solitari.
Sí, però les explotacions ramaderes petites estan tinguent, per exemple, molt problemes a l'hora de trobar, doncs, un matadero, vale, per poder fer el despiece i tot. I què els hi costa? Els hi costa molts diners, per què? Perquè han d'acabar llogant, han d'acabar-ho fent a través d'un intermediari. Tot això són problemes que pateixen les petites explotacions ramaderes a Catalunya. I per tant s'han de solucionar aquests problemes. Si basem només el debat en discutir si les macrogranges sí, macrogranges no, no s'acaben solucionant i prenent les mesures necessàries o les polítiques públiques necessàries perquè els petits agricultors, perquè els petits ramaders, que són els que defensem a tots, segons a qui ens trobem tots, puguin tirar endavant i els hi pugui sortir a compte tenir les seves explotacions.
Però per buscar el punt de trobada, no estic dient una cosa molt diferent, estic dient que les polítiques públiques en relació al camp s'han de diversificar, que necessita la petita pagesia al límit de la supervivència amb una pagesia que deia ahir, ho veia en l'informatiu, no?, el 60 o el 70% més de 56 anys i de menys de 40 un 14%.
Per això s'ha de buscar l'equilibri i no s'ha de polititzar aquest tema ni intentar veure ideologia,
però
a la pagesia segurament hi ha pagesos que voten totes les opcions polítiques.
No sé què prefereixes a polititzar, però és un tema que està en el debat polític.
No és polític, jo estic dient garantir...
Una cosa és el debat polític i l'altra és ja parlar d'ideologia amb aquest tema.
aquest, però és que en aquest debat polític, en aquest debat polític no es pot
perquè és
estar,
un debat de polítiques públiques.
No es pot estar a favor del lliure mercat total i alhora a favor de polítiques proteccionistes. És una mica contradictori. És una mica contradictori. Bueno,
aviam, una cosa, un moment.
Que no és contradictori.
Ara farem un tema de
metafòricament, que la defensa de la pagesia i la subvivència no és salvar Mercadona. Ho sento dir així perquè se
m'entengui.
Mercats municipals, que he fet referència.
D'aquí una estona parlarem, a les 11 parlarem aproximadament amb el Guille Milky Way, amb l'Albert Sort, amb el Jordi Ramos, parlarem de Zorra.
El buf de la taula
l'han fet la Conxa i la Susana.
Sí, ho sento. Buf, és que...
buf. No, jo també faig buf. Ah. Però aquí és aquesta polèmica que per la paraula que dona títol a la cançó que representarà Televisió Espanyola a Eurovisió. T'agrada la cançó?
No, és que ja no, m'és igual el títol,
no,
eh? No, perquè
no,
a mi és una
cançó. La cançó?
No m'agrada la cançó.
T'agrada la cançó?
A veure, a mi em recorda el Fangoria de la Quien le importa.
Sí.
Va recordar molt quan la vaig
dir. A mi m'agrada molt el que li importa.
Jo tinc una cosa, que és que se m'ha enganxat molt. De tant que se m'enganxa.
Sí, no m'agrada. El to d'ella, o sigui, l'entonació, perceu, em sembla nefasta. Ara bé, em penso que serà la cançó de l'Isi.
Sí, que és pegadiza, sí, però...
És la segona cançó més viral de Spotify a tot el món, en aquests moments.
Sí, però és que les cançons pegadizes no sempre agraden, no són... Bueno, i és que jo crec... Bueno, és que no.
Explica-ho a Julio Iglesias. Digue't això, que en el...
A Julio Iglesias sí que m'agrada molt.
Però també té cançons pegadisses insuportables. A més, no
com dir. Tots els de la majoria.
No, per això, per això dic que ara aquesta cançó, que ara en parlarem d'aquí uns moments de Zorra, i de la cançó, i de tot plegat, hi ha una altra, que és que avui ha anat a l'Ada Colau, ha anat amb la Nierga, i hi ha l'altra polèmica de Televisió Espanyola i d'Eurovisió, que és el tema de la participació d'Israel. Ada Colau critica que no s'exclogui Israel per la invasió de Gaza. N'ha parlat amb la Nierga.
Per mi és incomprensible que el concurs d'Eurovisió, amb tot el respecte pels artistes, i a mi m'agrada molt la cançó de Zorra, vull dir que he vist que hi havia polèmica amb la dreta, no? Que intentava polemitzar. Jo m'encanta la cançó i defenso els artistes, però Eurovisió és una vergonya que traguessin a Rússia quan va invadir Ucrània de la competició i en canvi aquest any Israel pugui competir en aquesta tal.
No és que no vull entrar ara al debat, eh? Per cert, sí que això us farà més gràcia. Ah, bueno, diu que ella personalment ha dit l'Ada Colau farà boicot al festival.
El que faré jo, segur, és no comentar, ho he fet altres anys, ni ho miraré ni ho comentaré. Aquí sí que cadascú té la seva llibertat de consciència, no?, de que cadascú respongui dels seus actes. Ah.
Tampoc crec que la Unió Europea de Radiodifusió es preocupi molt de deixar la Colau.
Home, allò de la llibertat de consciència, parlant...
No, però està molt bé que no ho faci. Sí, no està molt bé que no ho faci.
Quan ho diu és que està fent una crida perquè no ho fem, no?
Sí, no
ho diria.
Però això, dir-ho dues coses, crec que la pregunta és superlícita. Per què? Perquè en Putin sí i perquè
no. Ah, no, sí,
em sembla, sí. O sigui, algú ha de donar explicacions de per què. I quin és el doble recer. I l'altre, jo no faré boicot a una cosa que mai he vist.
No l'has mai?
Jo no l'has vist mai?
Jo soc punky de base, vam matar a tenir
vols venir,
la
doncs, no, vols venir a casa a veure la Força de
Vida? Vinc per primera vegada, sempre ha d'haver una primera vegada.
David, t'he de dir una cosa, David. A mi aquest any em fa una mica mandra.
Bueno,
sí, ja me l'han esgotat d'entrada, però també he de dir que jo soc molt fàcil de canviar d'opinió.
No, i ara que deia que ella es va passar el punky, jo crec que Eurovisió és una combinació entre el punky i el kitsch. Jo crec que te l'has de mirar, perquè és una combinació entre el punky i el kitsch. De fet, la cançó de la Zorra, que estava aquí comentant, a mi una cançó excel·lent, és Bandini mal cantada, o sigui, és el màxim.
És Bandini mal cantada.
És fantàstic.
Però que hi ha d'haver-hi polèmica, però tu un punk, per cert. Sempre que una dona fa una cançó, sempre que hi hagi, no? Que s'acabi el món, i no.
Si ara també és allò...
Cultura i provocació.
També dic una cosa, que també, si no t'agrada, no passa res, i que si la lletra no t'agrada, no passa res, però no, amb tot, és que tens la sensació que has d'estar amb aquesta cançó, que has d'estar a favor dels valors que implica aquesta cançó, que has d'estar a favor de la dona que la canta, que has d'estar... No, i ja, la vida, per sort, està plena de matisos.
És molt esgotada.
És molt
esgotada. De la pel·lícula, si dius que no.
No, només has d'estar a favor o en contra.
Sí,
no, t'ha d'agradar o no t'ha d'agradar.
Això té a veure que estem en plena guerra cultural i aleshores qualsevol element es polaritza en aquest sentit, el de la dreta conservadora.
A mi no m'agrada aquesta cançó, com no me n'agraden moltes altres, és que, i no passa res, no? Et pot agradar una cançó sí o no, de qualsevol grup, de qualsevol cantant, i un altre no del mateix cantant. Bueno, jo en aquest cas, de Nebulosa, no es diu. Només els he sentit cantar això i sincerament a mi no m'agrada.
No he posat el debat encara. Que és una altra cosa, és que dic que no en parlem perquè ara vindrà a les 11 una altra. És que ara tindré un cas al contenidor. però un cas del contenidor. Mira, us explico perquè el Sergi Pàmies ja fa... Ai, el Sergi Pàmies. El Sergi Embudia fa temps que m'ho està dient sobre el tema de la burocràcia. Bé, me'n recordo que fa uns anys vam fer un especial burocràcia. I els oients parlaven, van trucar parlant de la burocràcia. Bueno. Podríem haver fet 15 dies de burocràcia. 15 dies, eh?
És el pitjor.
Però fixeu-vos en un cas... Imagina't que l'Embudia diu... un altre cas de burocràcia, dius, no, és que aquest és molt gros. Recordeu, l'Embudi us espera amb notes de veu al WhatsApp del programa, al WhatsApp del Món RQ, que és el 669-10-10-10, notes de veu breus, 669-10-10-10, o bé, si voleu, amplis i escriviu el que vulgueu a correu electrònic al món@rq.net. Anem al cas. Ramon, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Quants anys tens?
60.
60 anys. Treballes?
No.
No. Des de quan estàs a l'atur? O sense feina?
Sense feina des de novembre del 2019.
Espera, que m'ho apuntaré bé, això. Novembre del 2019. N'estàs buscant?
No, de moment no, perquè volia arribar per jubilar-me abans.
Per jubilar-te abans, eh? Tens 60 anys i fer una prejubilació, per entendre'ns, eh?
Sí.
D'acord,
sí.
Per tant, si estàs sense feina des del 2019, clar, vol dir que ja no tens atur perquè això dura 2 anys.
Exacte.
En quina situació estàs tu?
Bueno, tinc subscrit un... Jo vaig cobrar el subsidi fins al febrer del 2022. I tinc subscrit... Bueno, vaig subscriure un conveni, quan vaig acabar l'atur, vaig subscriure un conveni especial amb la Seguretat Social.
Un conveni especial amb la Seguretat Social? I això què és exactament? Ens ho pots traduir?
Bueno, això és un acord subscrit voluntàriament pel treballador amb la Seguretat Social per intentar mantenir les bases de cotització fins que puguis arribar a la jubilació. ¿Vale? Mm. O sigui, si tens una base de 2.500... pots mantenir 2.500 o la pots baixar, però mai la pots pujar.
Val. I si no tens l'atur, reps alguna ajuda?
Vaig rebre el subsidi fins al febrer del 2023.
Fins al febrer del... O sigui, fa un any.
Sí.
Val. I aquí és on comença el problema que t'ha portat a posar-te en contacte amb el Món RQ, no?
Exacte.
Val. Anem al febrer del 23, que és quan tu acabes el subsidi. Se t'acaba el subsidi o és que has deixat de rebre'l?
No, l'he de deixar de rebre perquè jo cobro la indemnització mensualitzada i aleshores, com que ja ultrapassa ja tributa la indemnització, ja es considera com si tingués ingressos i tens que deixar el subsidi.
Ah, per tant, tu demanes, entenc, que retirin el subsidi
i quan
triguen a comunicar-te que te l'han tret?
Bueno, això es passa, bueno, demanen papers i al final, el mes d'abril és quan ja em donen de baixa definitivament.
Sí, papers, 2 mesos, eh? T'hi fet?
Sí.
30 d'abril.
Encara és poc.
Vale. Ah, en el missatge que ens vas enviar ens vas explicar que com que et quedes sense subsidi, havies de modificar aquest conveni especial amb la Seguretat Social, no?
Sí, perquè jo tinc un conveni especial amb subsidi i tenia de fer un conveni especial sense subsidi, o sigui... pagant-ho tot jo íntegrament.
Val. Quan ho demanes?
Pues això ho demano el 3 de maig.
3 de maig del 23?
Exacte.
Val. Avui, 20... Avui, que són 8 de febrer del 2024,
sí.
És a dir, 10 mesos després, entenc que no hi ha hagut manera, no?
No hi ha hagut manera. Vull dir, m'han fet el conveni malament i, bueno, estic batallant amb ells... No, portem ja quasi bé un any i no sé quan es aguantarà això.
Però com ho has fet? És a dir, tu què feies? Per...
Bueno, a mi em van dir que tenia que fer-ho via telemàtica. Ah. Llavors vaig entrar al portal de la Seguretat Social que diu Importes i vaig comunicar el dia 3 amb totes les explicacions, tot el que volia, vull continuar des del mes de gener amb la base que tinc actualitzada i pagant-ho tot jo.
Vale. Això t'ho
envies
telemàticament. Resposta?
Bueno, resposta... no va haver-hi resposta fins al mes d'agost.
Ah. O sigui, des del mes de maig fins al mes d'agost, tu envies un mail i no et responen el maig, et responen l'agost.
I clar, durant aquest període jo passo per tresoreries de la Seguretat Social d'aquí de Barcelona.
Ah, tu hi vas a veure'ls. Per si, clar, no tens resposta. Sí. En aquests 3 mesos que ningú et diu res, te'n vas cap a la tresoreria de la Seguretat Social.
Sí, me'n vaig a la carrera Gom, diuen que no és tancada, que no hi ha, me'n vaig al carrer Calàbria,
sí.
I allà entro i parlo amb un funcionari i em quedo bastant esglaiat del que em diu.
Què et diu?
Bueno, em diu, tiene usted 2 soluciones. Una es continuar escribiendo vía telemática y que le contesten cuando ellos puedan, o la segunda, irse usted a León.
Com? Perdó, la primera és, continuï enviant mails?
Sí.
I la segona és, vagis usted a León?
coja cita, bueno, que le den cita previa y vaya sí. a este León, porque el tema de convenios especiales, la Seguridad Social lo ha centralizado en León, para unificar criterios, en diuen.
O sigui que, hòstia, o sigui que tu un tema que tens a Barcelona, que diríem que, o a Catalunya, que diríem que no és una cosa molt decimonònica, estem parlant d'una capital europea important, un lloc europeu important, és a dir, tu et diuen, quan vas a la Tresoreria de Seguretat Social, et diuen, mira, tens dues maneres d'arreglar-ho. La primera és, continua enviant mails, algun dia que respondran, i si no et responen mails, tens una segona opció, que és que te'n vagis a Lleó, perquè aquest tema de la Seguretat Social està tot centralitzat a Lleó.
Sí, sí, correcte. Jo els dic, home, però això com pot ser que estigui? Diu, mira, jo només li puc dir això. Diu, és un desastre, perquè clar, què passa? Que Lleó els hi ha, estan sobrepassats de feina. I clar, aleshores, doncs, contesten quan poden. Jo vaig fer un escrit allà a la tresoreria, vull fer un escrit de queixa, perquè el que no pot ser és que jo des de Barcelona no pugui solventar una cosa que fins al 2022 se solventava aquí, no hi havia cap problema. Perquè aquest problema meu, en dos matins estaria solventat.
Per tant, o et carregues de paciència fins després de saber quan et contesten un mail i perds el temps fent tràmits inútils per internet, o fas 800 quilòmetres en cotxe. Perquè, bueno, diguem-ho, arribar a Lleó no és fàcil tampoc, diguem-ho, no...
Va. Els puc trucar per telèfon, però a Lleó tu no pots trucar per telèfon.
Com que no pots llogar?
Truques... No, perquè tenen les línies tancades, no volen que els molesti ningú, i aleshores tu truques a un 91, aquest 91 te l'agafen des de Madrid, des de la Corunya, des d'Astúries, d'on sigui... Els hi tens que explicar el cas, me puede pasar con convenios especiales que están en León, i llavors ells et passen. Clar, cada vegada que tens que trucar i tens que explicar-li el cas a la persona, li dius que és un poco complicado porque ya llevo tanto tiempo. Bueno, llavors...
Però la pregunta Lleó, és, has aconseguit parlar alguna vegada amb Lleó?
Sí.
Hombre!
Sí, sí, he aconseguit parlar, sí.
I què?
Sí. Bueno, a Lleó primer no en tenien res, ui, és que és muy complicado su caso. Dic, bueno, no és tan complicado. Dic, este... El problema de mi caso es que ustedes han alejado la administración del administrado y como lo han metido 800 kilómetros, yo no puedo irlo a saber, este es el problema. Este es el problema, ¿no? Es un problema de cambiar un convenio especial con subsidio a uno sin subsidio, pagándolo yo. No es tan complicado esto.
¿Y qué te han dicho, llavors?
Bueno, ya hoy he parlat amb una senyoreta varias vegades. Bueno, a Lleó també hi ha un problema, que moltes vegades a Lleó, moltes vegades, quan t'intenten passar, et diu, miri, estic intentant passar, però em diu que les línies estan ocupades. Li deixo mirar un expediente i ja lo llamaran, com a màxim en 72 hores. A la vegada et truquen, la majoria de vegades que et truquen. Vull dir, t'esperes una setmana, 10 dies, bueno, vaig a tornar a trucar perquè això no funciona, i així va passant el temps, va passant el temps, ja portem quasi bé 10 mesos.
Que hauràs d'anar a Lleó?
No descarto,
Ja. No descarto. Jo t'ho aniré en direcció per anar a un restaurant molt barat, Castrillos de los Polvazares, que és un lloc que es menja un botillo meravellós.
Però no, una pregunta,
amb aquest retard, què estàs perdint? O sigui, en què et perjudica?
Bueno, a mi el que em perjudica és que si jo no aconsegueixo arreglar el tema... com que m'han posat unes bases inferiors a la que tenia jo, perdré jubilació, perdré pensió de jubilació. I a part de tot, si no m'ho arreglen, tindré que demanar que em retornin el que jo he pagat de gener a juny, que són més uns 4 o 5.000 euros de més. Aquesta serà la segona part, perquè ara per
si
demanar que em retornin jo, tirar un any.
Si disposat a pagar, ja triguen tant, com els hagis de demanar diner...
Per això que estic bastant esglaiat, perquè jo, de veritat, jo fins ara havia estudiat sempre que els funcionaris, per unificar criteris, se'ls donaven circulars i instruccions. No feia falta traslladar el centre de decisions a un altre lloc. Ho dic perquè és que la tresoreria, a part de traslladar el centre de decisions del conveni especial de Lleó, les viudetats, es veu que les ha traslladat a Saragossa. Ho dic perquè es veu quan ha anat desgajant. Clar, això provoca un problema, perquè, clar... No, jo per unificar criteris no fa falta traslladar al centre, vull dir, li envies una circular o instruccions al funcionari i si vols posa al centre de revisió a León i ja està.
Jo no tinc paraules.
Sí.
No tinc paraules. O sigui, des del mes de maig... I perdó, una pregunta. El mail te l'han contestat o no?
Aquest matí, a les 9 en punt, perquè si no truques a les 9 en punt no pots parlar amb ells, i aconseguir parlar amb Lleó. Llavors jo sempre...
Para, és que és molt bèstia. És molt bèstia. O sigui, a les 9 del matí... O sigui, has de trucar a les 9, perquè si no truques a les 9, no te l'agafen.
Igual, clar, perquè deu estar esmorzant.
Si no truques a les 9, el problema és que el telèfon poder trigues mitja hora amb que algú, algú t'agafi des de Madrid o des de Santiago de Compostela o des d'Oviedo, t'agafin el telèfon i aleshores quan t'intenten passar et diuen, en León me dicen que totes les línies estan col·lapsades, ja lo llamaran en 72 hores, i llavors ja et pots posar a tremolar perquè poden trucar o no et poden trucar, perquè clar, com que estan tan col·lapsats...
Has intentat demanar cita prèvia, allò ni que sigui per fer la juguesca?
No, al final ho tindré que fer, perquè clar, molta gent em diu, per què te'n vas a Lleó? Dic, bueno, pues que per anar a Lleó tindré que demanar cita prèvia, perquè si me'n vaig a Lleó sense cita prèvia, no em rebran. I clar, com que tampoc volen agafar-te el telèfon a Lleó, penso que quan demani cita prèvia, ara, que serà la propera que faré, demanar cita prèvia a Lleó, possiblement em diguin que no volen perquè no volen que la gent els molesti.
És molt gros, eh? És molt
gros. Clar, et trobes... És que això el que provoca al final de tot, a mi, la conclusió que trec jo és que al final de tot et trobes indefens. El que en dret es diu indefensió, perquè clar, si jo no puc posar en contacte amb vostè, no puc parlar perquè em té que trucar vostè i no puc anar perquè no em dones cita prèvia, això és un camí sense sortida.
T'he tallat abans quan m'explicaves quan t'he preguntat pel tema de si t'havien contestat ja algun dels mails que has enviat.
Bueno, el mail del 3 d'agost me'l van contestar, i el 3 de maig me'l van contestar ells el 3 d'agost i em van dir... Le damos de baja del convenio y le enviamos un D0040 para que haga un nuevo convenio. Vaig tenir que complir-lo i tornar-lo a enviar.
Vale.
Que allà vaig començar a veure que hi haurien problemes. Perquè el no rectificar el conveni, sinó donar-lo de baixa i fer una nova, i dir, ui, aquí tindré problemes. I lògicament les he tingut.
I has tornat a enviar algun mail més o no?
Bueno, he fet hasta un recurs d'alçada i tot.
Hòstia, també?
El 22 de setembre vaig fer... I aquest dia, a Lleó, fa 15 dies, el 24 de gener, vaig trucar a Lleó, vaig parlar amb la senyoreta, que parlo sempre, i em va dir, le han respondido el recurso alzado que hizo usted. Y bueno, ¿qué dice? Y no se lo puedo decir porque esto lo determina otro organismo.
No, porque...
Bueno, entonces, ¿cuándo lo recibiré? ¿Cuándo lo recibiré? Digo, esto por correo certificado, usted lo recibirá. Han pasat 14 dies, el correo certificat no ha arribat. No sé si ve amb burros o ve amb... No sé com ve. Amb tractor.
No, i a més angoixa, perquè el correu certificat has d'estar a casa, no?, per signar-lo.
Bueno, però...
Si no en té, ho suposo, no?
Sí, el que passa és que no tinc problema perquè si em deixen la comunicació, tinc correus aquí, estic al Poblenou i tinc correus aquí mateix, vull dir que vaig allà un momentet del dia següent i ho recullo. Però he mirat la bústia i dic, i avui els he trucat aquest dematí i he demanat per la senyoreta que parlo sempre amb ella, dic, oiga... Diu, nostra senyorita ja no està treballant con nosotros. Dic, ostres, pues ara sí que l'hemos hecho, perquè ella sabia tot.
Ja no hi és?
No hi és, no és que no hi hagi passat res, sinó que està en un altre, suposo que s'ha tornat boja i l'han putut en un altre lloc perquè ja no sabia com
que parlava. Igual s'ha enfadat perquè agafava el telèfon.
Igual s'han anat a la setmana de Galícia.
No, aquesta noia em va dir, no se preocupe, que jo se lo dejo a mi jefa. I no me pot, perquè abans de Nadal vaig parlar amb ells el 21 de desembre, al final. I no me podria passar con su jefa, perquè hablaríamos ese y yo. Diu, és que està de vacaciones. Bueno, pues ja la llamaré després de vacaciones. Ja, pues ja va ser impossible parlar fins al 20 i pico de gener, vull dir. És una locura, això.
Dos missatges que acabo de rebre. Un és, diguem-ho que, politico-social, de l'estimada i mai prou ben admirada Dolors Bassa, que m'envia un missatge dient... Per això que expliqueu de la tresoreria de la Seguretat Social, algunes volíem l'Agència de Protecció Social el 2017. Només acabarà quan siguem independents. Petons, Dolors Bassa. No, però és allò que dius, hosti, és que és un problema. Una. I la segona, del Guille Milky Way, que d'aquí una estona serà aquí el líder de la Casa Azul i col·laborador del Món Arracú, que diu... I ja t'ho dic, ara, estimat Ramon, el Guille diu que a Lleó... Hi ha un restaurant que es diu La Gitana, que fan un botillo, uns pebrots i un carn a la pedra extraordinaris.
Escolta...
Dic, ara m'han vingut ganes d'anar a Lleó.
Jo et diria, vés a Lleó, agafa't un hotel una setmaneta, vés a aquests restaurants que diu el Basté i a veure si al llarg d'una setmana et poden rebre.
Jo vaig estar molt temps allà, molt temps. Anava de setmana a setmana perquè allà hi havia un jugador de bàsquet que és com de la família, és una persona que estimo en bogeria, que es diu Xavi Crespo, que jugava al Barça de bàsquet i a la penya i a la selecció espanyola, jugava molts anys.
El Tom Lluís, que li deia el Lluís Canut.
Sí, va posar amb el Xavi Crespo, tinc una relació familiar gairebé, i amb el Xavi ell jugava a l'Elosua de León, a l'Elosua de León de bàsquet. I clar, i anàvem allà amb la família a veure'ls i tal, i ens passàvem uns dies allà, escolta'm, vas allà i si és gastronòmicament, no tornes, eh?
No, ara, no, no,
No tornes. Dic que no, o sigui, que millor que no tornis. El que passa és que quan, si tornes t'han d'ingressar. També t'ho dic.
Mira la gitana.
Ui, tu quina carn. Veus que bé? Veus? Després ens queixem de la tresoreria de la Seguretat Social.
Bueno.
Val.
Que ens obliga a fer turisme.
Moltes gràcies, Ramon, i molta sort, eh?
Gràcies, eh?
Que vagi bé. Vinga, fins ara.
Bon dia, adéu. Parla d'allò.
Atenció. I així acabarem ja la tertúlia.
Cogote de merluza.
Però una coseta, en relació a aquest tema. L'anècdota és allò i tot, però
si no, anècdota no, perquè
no,
et passi tu.
L'anècdota ara que parlàvem dels restaurants, però que a mi em preocupa molt aquest tema.
Perquè
és una reorganització de l'Administració General de l'Estat. Sense haver explicat perquè centralitzen allò una cosa a Barcelona.
És que tenim un problema amb la funció pública greu.
Efectivament, no tots els tràmits es poden fer telemàticament perquè quan hi ha inconvenients com el que li passa ara en el Ramon no trobes solució, perquè telemàticament només pots incloure els documents que et diuen que pots incloure, i lo de la cita prèvia s'ha convertit, ara ja és tot. En aquests moments, jo fico l'exemple a Girona, que és el que conec, cites prèvies per anar al CEPE a la seu de Girona capital, potser fa 8 mesos que ningú n'aconsegueix. Te surt la de Ripoll, te surt la de la Bisbal, però
Barcelona,
la de Girona ciutat
igual, sí.
No et surt, per tant, escolta'm, aquesta reorganització de l'Administració General de l'Estat feta des d'un despatx sense pensar amb les conseqüències que té pels ciutadans i pensant que ara, com que és telemàtic tot és molt fàcil, no? Hi ha tràmits que es poden fer telemàticament i t'apropen al ciutadà, i hi ha tràmits telemàtics que t'allunyen cada dia més del ciutadà.
No, i després jo penso que hem de queixar-nos molt del tema de la via telemàtica, perquè
molt.
Potser pot resoldre algú, perquè si realment hi ha molta gent que no pot accedir a aquesta via telemàtica.
No, i després, tots els tràmits.
L'escletxa digital, efectivament.
Sí, sí,
que és
generacional.
I no generacional, també. Perquè moltes vegades hi ha papers, o hi ha segells, sí, o hi ha signatures que és impossible pujar.
Ha de ser original i no pots.
Per això et dic que n'hi ha molt a parlar respecte a la via telemàtica, tant com de la cita prèvia.
Sí, per això, i que quan es diu la burocràcia es concep com el físic, com el paper. No hem de lluitar, no, la burocràcia vol dir simplificar l'administració, i simplificar l'administració no és, escolta, fes-ho telemàtic i vol dir que no has de venir, no. Vol dir que si necessites anar-hi, hi hagi algú que t'atengui, i que t'atengui correctament, que et doni la informació i que te tramiti els papers. I és igual que, o sigui, és igual, ara en el cas dels convenis has d'anar a Lleó, però potser un altre tema, el de Lleó ha de venir a Barcelona. Tampoc té sentit. Tu ja
no, si segons s'ha explicat, la viudetat es gestiona des de Saragossa. També m'agradaria saber aquesta distribució, quin criteri s'ha fet.
Per això t'he dit que depèn de quin tràmit et pot tocar que te n'hagis d'anar a l'altra punta d'on vius, quan el normal és que a les oficines de la teva comunitat autònoma, de la teva província, hi hagi algú que per temes concrets pugui atendre't, perquè, efectivament, amb una circular tothom sap la unificació de criteris.
Bé, anem acabant. Abans d'acabar, permeteu-me, diverses coses. La primera, aquest matí us hem explicat els apunts que Vladimir Putin ha concedit la primera entrevista a un periodista occidental des que va començar la guerra contra Ucraïna. S'emetrà avui. Aquest periodista és Tucker Carlson, que és aquest periodista que van fotre fora de la Fox per mentider. Imagina't de quin perro estem parlant. O sigui, per mentider a la Fox, o sigui, van fer fora. Bueno, doncs resulta que està alineat amb les tesis de l'extrema dreta. Doncs bé, notícia de fa pocs minuts, l'únic candidat pacifista que es presentava a les eleccions de Rússia ha quedat fora de la cursa electoral. Es diu Boris Nadejdin, va presentar 100.000 firmes, suposadament per errors en les butlletes. Era l'únic opositor real al president rus, perquè la resta dels que s'hi poden presentar no tenen cap opció o no s'atreveixen ni a criticar-lo. Vale? Primera una. I segona. Ara que parlàvem de Lleó, en aquest vídeo, el Jacome.
Entranyable personatge.
És que el vídeo és aquest vídeo que parlava fa uns moments al començament, si us recordeu, és que l'Oriol de Balanzó parlava d'aquest programa on sortia l'alcalde d'Ourense abans de ser alcalde. Quedeu-vos amb la copla, eh? Abans, eh? Es diu Gonzalo Pérez Jacome. És una televisió local d'Ourense, que es diu Àurea Televisió.
Sí, ell, sense exagerar.
Sí, i el que sentireu és una tertúlia amb, sense exagerar, ho ha vist el Tian també. Hi ha 4 o 5 ampolles de vi, algunes buides sobre la taula. Però saps allò de les 4 de la matinada, Vale, sembla que de casa del Pol i de l'Aina, que vas allà a casa i et fots i arribes allà i quan surts dius, hòstia, pobres tios que han de recollir tota aquesta merda que han deixat aquí, però d'ampolles, doncs aquella taula és exactament igual. Doncs bé, qui parla és Jacome, és Jacome, és a dir, el que és alcalde d'Ourense, el que cantava la cançó del In the Navy. I de tant en tant el va interrompent un home que es veu que té les galtes molt vermelles i està com molt exaltat. Jo crec que una cosa porta l'altra. És a dir, que hi hagi ampolles buides, porten a la, això. Valen?
Porta la galta vermella.
No, la galta vermella.
I aquest vídeo que sentirem, que escoltareu ara, el Jacome s'enfada molt perquè diu que el Bierzo, Lleó, es promociona millor que Ourense. Atenció, atenta a la parròquia de RAC1. Ahí va.
Voy a contar un detalle. Mira, aquí el bloque se está gastando mucho dinero, el bloque, el PSOE y el PP, en promocionar Ourense.
Y son en promocionar el Sildes.
Y son unos inútiles que están arruinando la provincia con publicidad que no vale para nada. El festival de cine que han gastado 100 millones de pesetas no salió en ningún lado.